Benvinguts a una nova temporada del Xalem Llegint, aquí a Ràdio Falset. Som, com sempre, la Roser, el Jordi i la Núria.
Bona nit. Per començar aquesta temporada, farem un primer programa dedicat a la trobada d'escriptors Priorat en Persona, que, com sabeu, es fa cada any al mes d'octubre. A l'octubre d'enguany han tornat els escriptors que havien vingut l'any passat i ens han portat l'obra feta que van presentar els Guiamets. Us anirem fent tastets d'aquesta obra literària sobre el Priorat que han fet els escriptors. Avui, per a començar, us llegirem els escrits que han dedicat als edelils. Els edelils són les persones que els acompanyen cada any per mostrar-los el seu priorat personal. Els escriptors d'enguany són la Sara Bailac, poeta de Tàrrega, el Manuel Baixauli, narrador de Sueca, la Teresa Roig, novel·lista d'Igualada, l'Estrella Ramon, que fa sobretot literatura infantil i és de Tortosa, i el Toni Sala, que també és novel·lista i narrador i és de Sant Feliu de Guíxols. I els edelils són la Montserrat Domingo, ermitana de Sant Joan del Codolà, el Cosme Guinau, pagès de la Torre de l'Espanyol que fa molts anys que viu a Falset, el Miquel Lligades, escultor, perdó, de Capçanes, i la Carme Simó, pagesa de Bellmunt. Us llegirem, doncs, els escrits que cada un dels escriptors ha dedicat a aquestes quatre persones.
De la Montserrat Domingo en diu Manuel Baixauli. Monges, per a mi, eren aquelles dones fosques, amagades entre les robes, que fugien del seu propi cos. Dones severes, expertes a prohibir, a censurar, que vaig conèixer de xiquet. Les que castigaven les meues cosines quan ens veien passejar junts pel carrer. Gent ressentida. Amb què? Amb tot, però sobretot amb la vida. Dones que odiaven la meua llengua, el meu país i la natura, i que encara avui hi persisteixen en la seva obsessió. Tu, Montserrat, estimes la natura, la llum, les contradiccions, l'espontani. Els teus ulls són finestres que donen a qui et mira. Jo m'hi he vist, els teus ulls. Les monges que jo coneixia no troten per dalt de la muntanya, ni dormen al ras, ni tracten de tu els escurçons. Les monges que jo coneixia són professionals del no. Per a tu, en canvi, només hi ha una paraula, i aquesta paraula és sí. Tu ets un sí.
La Teresa Roig diu: el primer que a un li passa pel cap en conèixer la Montse són els clixés sobre el que se suposa que ha de ser un ermità. Una persona seriosa, de posat greu i profund, amb una presència formal i solemne. Però en veure-la, un diria que en lloc d'una monja, el que té al davant és un curiós espècimen barreja de misticisme i d'humanitat a parts iguals, que s'amaga dins l'embolcall més pintoresc i mundà que un pot imaginar-se. És clar que, de nou, com en la natura i en la gent del priorat, les aparences enganyen. I sí, ella és una religiosa, diferent. Xerraire, divertida, riallera, un nervi. O més ben dit, un cul inquiet. Pròxima i distant alhora, arrugada pels anys de fora i com un nen plena d'alegria i innocència per dintre. Fa més de 30 anys que va decidir allunyar-se del món per fer la seva feina i poder tenir-ne una visió més completa. que li permetés ajudar els altres, a la seva manera, amb amor i confiança, lliure de judicis i recels. I ho aconsegueix, en dono fe.
I què en diu Antoni Sala? Doncs Antoni Sala diu: tendim a lligar la fe amb la profunditat com si només poguéssim trobar-la en regions abismals i fosques. Per això Montserrat Domingo em deixa admirat i amb un vaivé emocional entre l'amor i la desconfiança, com una paret lluminosa. Perquè a l'hora de la veritat, la fe ha de mantenir-se prima i fràgil perquè no es torni fanatisme. El reconeixement de la simplicitat, el franciscanisme i l'expressió loquaç de l'ermitana són tres parets d'una casa fomentada en l'hospitalitat del seu ofici. A l'altra paret hi ha la porta de la seva mateixa presència. Ens va repartir ungüents i punts de llibre fets amb flors i fulles. Montserrat, la muntanya sagrada, les havia recollides del Montsant.
I l'estrella Ramon diu: la Montserrat que conec té els ulls plens de cel. Quan et mira i et somriu, i la Montserrat sempre et somriu així que et mira, tens la sensació que tu també hi ets al cel, si més no per una estona. La Montserrat viu a la muntanya, ocupa un racó petit d'una casa molt gran. La casa gran acostuma a estar buida. El racó de la Montserrat és ple a vessar de colors, de mots i de pensades. La Montserrat se sap les plantes, les fulles i les flors que l'envolten. També se sap els animals grans i menuts, amables i esquerps. Se sap els núvols, la brisa, els vents, les dreceres, les roques, la neu, les boires i el sol. La Montserrat pinta icones, però sempre diu que les millors icones, les més originals, les més valuoses, són les icones on viu. La gent, tots nosaltres. La Montserrat és molta Montserrat. Impossible fer-la encabir en un grapat de lletres arrenglerades al damunt d'un paper.
La Sara Bailac en diu: potser que escoltant el silenci acabem sortint de la sinfonia de la natura. També pot ser que la millor manera d'arribar als altres sigui des de la solitud. Potser només cal descobrir un nou matís entre els grocs de la tardor per tenir un bon dia. La Montserrat encarna la gran complexitat que s'amaga darrere els miratges de senzillesa. Perquè al voltant de les nostres vides atrafegades hi ha fulles que cauen, abelles que pol·linitzen, indiferents a nosaltres. Cal aprendre a mirar per entendre el llenguatge dels ocells, despertant-nos als matins per tornar a reconèixer les plantes per l'olor. L'ermitana que abraça amb la sinceritat que abracen les mares, que treballa dur per mantenir viva l'opció de ser. La Montserrat no s'està al Montsant, és Montsant.
I del Cosme Guinau, pagès de Falset, el Toni Sala diu: molt de tant en tant, és veritat que pot tenir irrupcions volcàniques, però la Terra és immensament reposada, tranquil·la i previsible. Cosme Guinau no va ser, com diuen, un dels primers a fer horticultura ecològica al Priorat. Potser va ser un dels últims. Duia a sobre l'herència d'una corrua de pagesos des del començament dels temps, el tracte i la fusió amb la terra. Que aquesta cadena tingués el parèntesi d'uns anys durant els quals va treballar en una empresa ramadera encara va servir-li pel distanciament necessari per després implicar-s'hi fins al fons. La fixació del Cosme amb l'aigua hi ha de tenir molt a veure. Aigua, terra, aire i foc. La calma de l'essència, de la persona que no ha d'aixecar la veu perquè ella, ella mateixa es veu serena, antiga. No cal dir gaire. Què hi ha de nou al món? Què hi ha que no sapiguem per genètica? Només ensenyar. Som aigua de la mateixa bassa.
La Teresa Roig en diu del Cosme: si hagués de definir el segon edil d'aquesta edició del Priorat en persona amb una sola paraula, aquesta seria senzillesa. En Cosme transmet la naturalitat d'un home planer, un és amable i directe, en definitiva, que és autèntic. A través d'ell, un pot apropar-se a la naturalesa, reprendre aquella connexió amb la terra que ens fa més humans, la mateixa connexió que va dur-lo de nou a fer de pagès com ho havia fet als 12 anys i que ens permet recordar el valor de les coses, aparentment insignificants, d'allò que posem, que passem per alt o donem per fet i que en realitat és un petit miracle, com una pastanaga o com l'aigua que brolla d'una deu. Perquè sota les aparences del que és més humil, de la simplicitat més pura, s'amaguen els misteris de tot l'univers. I així és en Cosme, transparent i discret, com aquella font enmig del bosc que va descobrir-nos.
Sara Bailac diu: hi ha persones que fan coses extraordinàries i les fan amb una normalitat que sembla que no s'adonin de la dificultat que comporten. En Cosme és una d'aquestes persones que toca l'acordió com si en sabés de sempre i és famós per la dedicació amb què ha cultivat pastanagues ecològiques. De molt bona reputació. El dia del seu aniversari ens porta a l'ermita de la Foia, i a la font beu a grans glops l'aigua gelada perquè li calmi la set fins gairebé la propera vegada que hi torni. Ens parla del valor de l'aigua, escassa com la il·lusió que reconeix cada planta, cada animal que trobem pel camí. I em sembla que a cada passa que fem li descobrim una mica més la seva estima per la natura, un amor que si hi ha algú que el pugui tenir més accentuat que un agricultor, és, potser, un agricultor ecològic.
Hi havia una vegada un noi que podia treballar i pensar al mateix temps. Això no ho sap fer tothom. Així que, un dia, mentre treballava als camps del seu pare, va pensar que, a Barcelona, els productes de la terra eren molt més cars que el seu poble. I que, si trobava allà unes quantes botigues on poder distribuir-los, i si, a més, aconseguia una furgoneta petita, però valenta, podria conduir un cap de setmana amb la furgona ben carregada des del seu poble cap a la capital. Rumia que rumiaràs, va trobar la manera de tirar endavant aquella pensada inicial. A més, de retruc, va aconseguir una furgoneta per a poder voltar món quan no anava amunt i avall amb la vianda. Podia voltar món, si més no, el món més proper. I el món més proper va trobar la Dolors. A la Dolors la va trobar a ell, vés a saber. També va trobar un camp i el va omplir de pastanagues ecològiques boníssimes. I finalment va trobar un acordió ple de botons i de cançons. Un petit conte de l'Estrella Ramon.
I el Manuel Baixau li diu: parles de l'aigua, Cosme, com d'una mare malalta. Contra les corbates que regeixen el món, clames des del teu racó pel que és important enmig de tanta ceguesa.
Estrella Ramon diu de Miquel Lligades: la casa on viu el Miquel i el Miquel s'assemblen. La casa és gran i acollidora. El Miquel també. La casa està plena d'obres d'art i de sorpreses. El Miquel també. La casa té tanta vida dins que t'hi hauries d'estar anys i panys per, a poc, anar-ne descobrint els amagatalls. El Miquel també sembla tenir molts amagatalls que s'haurien d'anar descobrint a poc. Gravats i escultures, somriures i rondalles, colors i teràpies, metalls i xarxes, un violí llunyar, onades de mares Sitges i l'aigua fonda i gelada de les rieres secretes que viatgen discretes pel Priorat, voreres de París i costers de vinya. El Miquel fa màgia amb papers i cartrons, i ferros i fustes, i munts d'estris diversos. De vegades, el Miquel, en persona, es passeja pel Priorat. Altres vegades es passeja pel Facebook.
I la Sara Bailac ens diu: que no us enganyi. D'aquest primer posat seriós, callat, més que observador analític, en surt un home que explica històries que emocionen, apreciador dels petits detalls amb la cura de l'artesà i del sentit profund de les coses. Diuen que les formes del Priorat li han entrat ben endins, allà on l'artista intenta encendre l'espurna de la inspiració, i que les seves obres, que es van fent soles, li mostren els perfils de les muntanyes que l'envolten. Serviríeu entendre la pau de saber que sou al lloc on heu de ser? En Miquel ha entès el sentit de la força que l'empesa Capçanes. S'ha deixat guiar per aquestes giragonses per les quals ens porta la vida i que ara ell plasma en els seus gravats.
Teresa Roig ens defineix així, en Miquel. Teresa Roig defineix així en Miquel Lligades: D'entrada, el quart darrere de l'il sembla un home plàcid, serè i com un mar en calma. Els seus gestos, la seva veu, transmeten una pau interna que reflecteix en el seu posat. És on ha de ser, ho sap, i aquesta certesa, la satisfacció i la plenitud de qui hi ha trobat el seu lloc al món, l'envolta. Però, tornem-hi, l'aparença de tranquil·litat s'esvaeix ràpidament en descobrir la seva obra. Igual que encapbussar-se al fons de l'oceà i veure el tràfic vital que s'hi amaga, un univers paral·lel al de la superfície. Darrere les portes del seu taller o dins de casa, com amb la seva mirada o en les paraules, s'hi fan evidents les aigües agitades, rauen, com amb les seves creacions tan humanes i alhora tan frec a frec amb la natura. Perquè en Miquel, art terapeuta i escultor, és un home inquiet, imaginatiu, analista incansable i observador minuciós. Un Indiana Jones a la recerca de la veritat i de la bellesa. Resumint, un artista.
I el Toni Sala li diu: jo he vist en el Miquel lligades el neguit de l'artista per trobar la transcendència. Això l'ha fet tornar al Priorat. Ens va portar al seu taller. Ens va ensenyar les escultures que troba la naturalesa. Esculpeix el paisatge. Ens va ensenyar el seu taller, en una barraca pagesa entre els camps i al peu de la Serra de Llaveria. Ens va portar a les Gorges. Ens va portar a casa seva, la casa pairal recuperada al cap de 100 anys d'haver estat venuda. I ens va explicar una història de fantasmes, una tragèdia dels besavis. Una filla embarassada, un mort. Bienvenidos 100 anys després, va dir els esperits. Fill de poetessa, la mare sabia que el seu fill acabaria tornant a anar a viure a Capçanes. Jo no he triat la casa. La casa m'ha triat a mi. La casa, que el tomató, repetia paraula per paraula frases de l'ermitana.
Al teu dormitori, Miquel, hi ha un rectangle de paret que és el teu document d'identitat. Un tros que has deixat per pintar, on s'acumulen formes irregulars, imprevisibles. Mapa teu i dels teus avantpassats. Mapa d'allò que fores i del que seràs. Mapa de la part teua que no es veu i que tu admires des del llit en les nits d'insomni. Radiografia d'algú que sap d'on ve i que també, tanmateix, tot hora es busca. Això ho diu en Manuel Baixauli.
L'última, la Carme Simó, l'Estrella Ramon li diu: la Carme és una dama, com la reina d'un conte, però que ha decidit canviar la corona per un barret, les riques vestidures per roba de treball, i en lloc de sceptre té una poderosa màquina de podar vinya. Quan t'explica el conreu de la vinya, la veu li brilla, els ulls també. Et pot contar del camp en temps dels seus avis, i abans i tot, dels seus pares, de l'ara del seu dia a dia, i dels dies que vindran. Es nota com estima la seva contrada, com ella i terra estan unides per uns vincles molt forts. Et fa riure contant anècdotes de barcelonautes que es perden per les finques sense pensar que les finques acostumen a tenir amo, o ama, o les dues coses alhora, i que aquests, de vegades, poden no ser tan lluny.
La Sada Bailac en diu això de la Carme. La Carme és mestressa d'un tros de ceps antics, però lletjos, com diu ella, que va plantar el seu pare. També és mestressa d'una porció de plom pur del que extreia el seu avi de la mina Eugènia i d'una cabana que recull els colors del menjar que s'hi ha cuinat, la foscor dels somnis de les migdiades que s'hi han dormit i on els cistells es gronxen al ritme de les històries que hi han sentit explicar. La Carme també és mestressa de l'experiència de ser alcaldessa quan no hi havia alcaldesses, de presidir la cooperativa en un temps en què no hi havia dones a les cooperatives. La Carme és una dona de les que treballen pel poble, per a la gent del poble, de les que treballen la terra i per a la terra, de les pioneres que fan solcs i, segurament sense adonar-se'n, ens aplanen el terreny a les que venim darrere.
Sala confessa a la Carme. No és gens corrent que una persona m'entri així de bé. Perquè això passi, ha de ser soterrat. Jo m'hi entendria perquè té una pell ruda i falsament distant. Maneres de caminar amb l'esquena dreta i de callar. Modals digníssims. La generositat té un preu. L'entusiasme seriós és perillós. El respecte demana valentia. Carme Simó té les virtuts millors de la persona de poble i viscuda. Les virtuts del ciutadà em costen més de veure, també els defectes. És destilada. Quan la vaig veure tan elegant a l'acte de comiat, vaig pensar que la voldria tenir per familiar, perquè podria compartir-hi molt de temps sense que ens féssim nosa l'un a l'altre. Seria un familiar amb qui tindria, a més, una amistat. Hi havia uns túnels per sota terra, entre nosaltres. Però això no es diu. Només que, francament, no puc demanar més d'una persona.
De totes les característiques i adjectius que descriuen la nostra primera Dalil, el que millor li escau és la dignitat. En ella, els estereotips de la vida al camp cauen pel seu propi pes, ja que la Carme és molt més que tota una senyora de cap a peus, gentil, elegant i somrient. La Carme representa un tipus de dona dels que no abunden, una dona avançada al seu temps, presidenta i no secretària d'una cooperativa vinícola, quan aquesta era formada exclusivament per homes. Pionera a reivindicar els drets i les excel·lències dels vins del Priorat. Pagesa des dels 16 anys, que ja baramava amb la família. I fins a dia d'avui, que amb 67 encara no ho ha deixat de lluitar per la seva terra, per aquells ceps de 80 anys que l'han vist créixer. Pertanyent a una generació de dones orgulloses i arrelades als seus orígens. Optimista, generosa, incansable. Sempre tocant de peus a terra. Sempre amb un somriure als llavis.
I per acabar, el Manuel Baixau li diu: hi ha el teu verb precís, l'elegància del teu gest, la teua coneixença del territori, del vi, de les ametlles, hi ha el teu passat d'alcaldessa en temps encara abruptes per a una dona. Hi ha tot això i molt més que desconec. Però deixa'm que m'ature en un detall teu que em parla, mut, a l'orella. La llàgrima que et cau mentre assistim a l'explicació escenificada de la vida dels miners, dins de la mina Eugènia. La gota del teu ull projecta cares i cossos per mi desconeguts. Cares i cossos d'un altre temps, castigats pel treball, amenaçats per la silicosi. Jauen dins de tu, aquestes cares, aquests cossos. Tu n'ets la memòria. Mentre tu mires el teatre, jo, de reull, et veig la realitat.
Fins aquí aquest primer xalem llegint de la temporada. Esperem retrobar-nos el mes que ve i que hagueu disfrutat.
Si voleu veure tots els textos, a la pàgina web prioratenpersona.cat trobareu el diccionari, els vídeos, etc, etc. Ah, priorat... tot. prioratenpersona.cat. No.